100 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Acabem de parlar amb Laura Pinel i Jordi Neira sobre aquesta complicada situació que està visquent el Club Natació Sitges. Tanquem carpeta Club Natació i obrim una altra. Anem molt ràpidament a saludar la persona que ens està escoltant, que és el Quim Monasterio. Joaquim, molt bona tarda.
Bona tarda, Pedro, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, home.
Bé, amb el Joaquim, bàsicament, ens agradarà que ens expliqui què és el que va passar dissabte, un cop va acabar el partit entre el Club Patí Sitges i el Voltregà. Van haver no sé si dir, petits incidents al túnel de bastidors. Joaquim, què va passar?
Bueno, ja es preveia alguna cosa perquè, com tots coneixem el Voltregà, pues, sempre estem girant sobre la mateixa cosa, no? Però bueno, la qüestió, que hi havia un jugador sancionat, el Guillem Vilaró, i bueno, va estar durant tot el partit també incobriant i tal, i llavors a l'acabar el partit pues, també va haver una sèrie d'incidents i tal. Però bueno, jo crec que no s'ha de destacar això, s'ha de destacar la victòria del Club Patí Sitges, no? Sobre el Voltregà, crec que és el més destacable.
Però quan acaba el partit, és cert que a l'interior de la boca que condueix els vestidors va passar alguna cosa.
Sí, bueno, més que bé que jo aquest jugador l'havia advertit perquè estava a la grada, perquè estava sancionat, i l'havia advertit a la primera part com a delegat de pista, doncs que no s'estava posant amb els jugadors del Sitges, amb el Jordi Domènech en concret, per desestabilitzar i tal. I jo li vaig dir que animés el seu equip que deixés d'estar amb el Club Patí Sitges, no? I llavors, bueno, a acabar el partit vam tindre una petita discussió i va acabar amb que ens vam empantar i, bueno, després ja va liar tot el tumulto de gent i de jugadors, però, bueno, el que passa que ells han interposat una denúncia en contra meva i, bueno, nosaltres també hem interposat una denúncia i, bueno, ja veurem com acabarà la cosa.
És allà, més enllà de les quatre empentes que us veu donar...
Sí, no va ser més. El que passa que ell és un noi que porta ulleres i es va donar un cop i se li va desmuntar les ulleres o el que sigui. I crec que li va picar una mica aquí a l'ull o això, tenia una mica una rascada. Però bueno, jo tampoc li donava massa importància. Jo esperava que les coses del hockey es quedessin dins del hockey, però bueno, es veu que volen anar més enllà, doncs bueno, doncs... no sé, ja nosaltres hem interposat una denúncia, però veient que ells ens havien interposat una a nosaltres, doncs nosaltres hem fet el mateix, i suposo que un dia hi haurà un judici i es decidirà a veure com acaba la història.
Joaquim, però, aquesta, bueno. Joaquim, aquesta gent de Voltregà sempre van fent amics, eh?
Bueno, jo crec que, bueno, que és una cosa que és de domini públic, no? Que tothom s'alegra que baixin... Jo l'altre dia feia una reflexió, no sé amb qui era, no? que podien fer-se una reflexió ells mateixos de per què hi ha tanta gent que s'alegri que baixin de categoria, no? Un club tan històric com el Voltregà, no? I, bueno, jo crec que és per això, no? Perquè van fent amics per allà on passen. I, bueno, també vull destacar pues, que el pare d'aquest jugador, que és el
president
del Voltregà, sí. Que a més, jo em vaig entrar ahir, que no ho sabia de cert, que està inhabilitat per càrrec de president perquè va agredir uns àrbits, bueno, doncs ell continua fent de president, continua insultant a tothom, continua faltant respecte a tothom, amb el president dels Sitges, amb mi personalment, vull dir, tota una sèrie de coses que, bueno, que ja sabem com les fan, i bueno, això és el que els porta, que sempre van, el que dius tu, no? Van fent amics per tot per allà on passen, però bueno... Jo crec que ara els hi tocarà fer amics a Primera Nacional, que sí. No hi hem passat mai, i crec que el que més ràbia els dona és això, no? Que nosaltres els hi vam guanyar el partit i que, bueno, que tenen un peu i mitja de Primera Nacional. Però bueno, ja et dic, jo el que més destacaria és una altra victòria del Club Patí Sitges i, bueno, i que a més es va jugar un joc molt, molt bo i que els jugadors estaven a tope i, bueno, crec que és el més destacable d'aquest partit, no?
Tu personalment estàs amoïnat, Joaquim, o per tot aquest merder que hi ha hagut, o...?
Sí, perquè jo sempre dic el mateix, no? Que, i em sembla que m'haureu sentit altres vegades, això, no? Que la gent que estem al Club Patí Sitges intentem que les coses, quan hi ha qualsevol cosa, intentem parlar-les i posar-nos d'acord, sigui amb els àrbits, sigui amb l'equip contrari, i crec que allà on anem sempre som ben rebuts, perquè... amb l'esport sempre hi pot haver mals entesos i situacions d'aquestes de, bueno, de que un partit va ajustat, de que decisions arbitrals, d'entrades, no sé què, però bueno, acaba el partit, s'acaba tot i es parla i bueno,
i s'acaba, sí, sí.
Que la cosa queda allà, no? I que nosaltres intentem sempre, i el cert és que allà on anem sempre som ben rebuts nosaltres. No? Els que són sempre mal rebuts són ells. I bueno, serà perquè quan vas allà a jugar, pues, bueno, sempre fa el mateix. No?
Clar, i aquí potser el pitjor de tot plegat és que si tot va bé, Sitges i Voltregà es tornaran a trobar a Primera Nacional.
Aquest serà un problema de cara a l'any que ve, suposo, no?
Sí.
Perquè, bueno, ja... Ja ens ho van dir, no?, que ja, ja vindreu a casa i tot això que es diu, però bueno, nosaltres anirem fent el nostre hockey, que és el que ens interessa, i ells que facin el que vulguin.
Mm.
I nosaltres, quan ells vinguin aquí, els seguirem tractant com els vam tractar ahir, bé, perquè és que, a més, no poden dir que no els vam tractar bé, perquè els vam tractar igual que amb el millor equip que tenim relacions, doncs igual, els hi vam donar la seva aigua, els hi vam donar els seus vestuaris, qualsevol cosa que necessiteu i tal, i són ells els que sempre responen de la mateixa manera, no? I a més són la gent que no els jugadors, però la gent que envolta el Voltregà, pues, sempre tenen l'insult a la boca, sempre tenen la falta de respecte, la prepotència, no? I tot això és el que els comporta tots aquests incidents que sempre tenen, no? No som nosaltres sols, és el Vilanova, és qualsevol equip que hagi anat a jugar i a Sant Hipòlit dues vegades, segur que la tercera teniu problemes, eh? Jo he anat a jugar no amb el sèrium, sinó amb juvenils, i hem vingut juvenils aquí, també hem tingut problemes, vull dir, sempre estem girant sobre el mateix, no?
Ja.
I, bueno, amoïna perquè al final ja cansa, no? Que una gent que tenen tanta història de hockey que no es dediquin a això, a jugar a hockey, no? Que jo crec que els jugadors és el que intenten, però tota la gent que envolta aquest i alguns personatges que tenen, doncs són els que no els hi convé, això. Mm.
Les 8 en punt del vespre hem saludat Joaquim Monasterio, bé, bàsicament perquè ell mateix ens pogués comentar aquests incidents que es van produir en acabar el partit entre el Sitges i el Voltregà, que com el mateix Quim ens deia, bé, el que cal destacar és aquesta victòria del Patí per 4-2 i les bones sensacions que ens van deixar els jugadors del Xavi Navarrete. Joaquim, gràcies pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres, sempre esteu al nostre costat i gràcies una vegada més.
Que vagi, més, que vagi bé. Escolta'm una cosa, una darrera qüestió. Com a home de club que ets, veurem el Patí a Primera Nacional l'any que ve?
Bueno, jo segueixo dient el mateix que el dia que vaig estar aquí, no? Que ara per ara no està a les nostres mans. La meva gran il·lusió i la de tots els que estem al club serà veure el Sitges l'any que ve disputant la Primera Nacional, no?
Mm.
Passa que la situació econòmica en general i del club en particular està molt, molt debilitada, no? I llavors caldrà veure com plantem cara amb aquesta temporada vinent. Però bueno, jo crec que s'han fet més passos dels que hi havia fa dues setmanes i jo crec que, bueno, que estem a un pas de poder assegurar que podem jugar l'any que ve a Primera Nacional. Però bueno, el temps jo crec que ens dona la raó, no?
Home, si ho dius tu, en deixes més contents a tots, perquè sabem que bé, que n'hi ha unes vies, no? A veure si es pot aconseguir, perquè seria, com ho vaig dir l'altre dia, una putada el que el Patí Sitges no estigui l'any que ve a la Nacional.
Jo fa una setmana estava molt, molt, molt decebut i molt trist, perquè ho veia més a prop, això de no poder jugar l'any que ve. Però bueno, ja seria coses que crec que han anat millorant i en aquests moments jo crec que toca ser optimista, però el que passa que també és cert que el temps passa i que hem de preveure l'equip de l'any que ve, els jugadors també et pregunten quin és el futur del Club Patí Sitges i tampoc els hi pots donar una contesta massa clara i bueno, que això és el que també et fa estar amb un neguit cada dia de... Però bueno, s'està treballant en positiu i crec que bueno, d'aquí pocs dies podrem saber almenys entendinant les coses l'any que ve.
Molt bé. Quim, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
Hey, 8 i 3 minuts del vespre en conversa amb Joaquim Monasterio, bé, bàsicament perquè fos ell mateix el qui expliqués a la gent què és el que va passar, aquests incidents al túnel de Bastidors. Bé, deixem un petits incidents i amb el pitjor d'aquests casos és que, bé, hi han interposades denúncies i quan entrem ja en aquestes qüestions ja les coses es compliquen, i quan s'obre vents d'un partit de la primera volta en què va ser una mica més enrevessat i amenaces amunt i avall, aleshores, Toni, ja entrem en un terreny que no ens agrada, bàsicament. No ens agrada. El que volem és doncs, que la gent s'ho passi bé, que disfruti, com deia el Joaquim, i que quan s'acaba el partit haurà estat més o menys disputat, haurem tingut més o menys polèmica arbitral, però tot això forma part del ball, i quan s'acaba el partit a vegades costa desconnectar del que ha passat.
Sí, el que passa que la diferència és que n'hi ha clubs que estan molt acostumats a tot això, i n'hi ha clubs humils, com el cas del Patis Sitges, doncs, que això no l'han viscut mai, no? I doncs d'alguna manera això fa mal, no? Però jo repeteixo, el Voltregà és un equip que jo sempre, per tradició, m'havia caigut bé, perquè de fet és un equip que no havia perdut mai la categoria, i clar, i és un equip que treballa molt la base i pràcticament és,
bé,
la,
és un històric,
com
sí,
es
sí,
diu,
sí,
és
sí,
la cuna
de l'hoquei, sí, sí,
de l'hoquei,
sí,
no?
Bressol de l'hoquei, sí, senyor.
I doncs jo sempre he defensat el Voltregà, i jo no acabava d'entendre mai el per què se li tenia mania al Voltregà. Ara ho entenc, no? Perquè se té que ser humil a la vida. Si tu aconsegueixes estar molts anys a l'hoquei lliga, tens que ser humil, no pots anar de prepotent i avassallar els demés perquè tu és el Voltregà. Jo lo trobo molt bé, però és que el Voltregà ara l'han sortit al costat al Vic, que ha guanyat la Copa del Rei, que és un històric, i que ja no és tan històric el Voltregà, tot i que continuen sent històric perquè és un equip que no ha perdut mai la categoria. Aquest any la perdrà. Però si el Voltregà li dona bon servei al Sitges, si el Sitges va allà i li dona bon tractament, doncs tot continua igual i tots són amics. Però al moment que doncs, no es comporten amb tu, tu te comportes amb ells, però esportivament los vols guanyar. I el Sitges li va donar un bany al Voltregà. Si tenim en compte la plantilla que té el Voltregà, la plantilla que té el Sitges, xapó pels Sitges, perquè són nanos que lo van donar tot i que se van creure que podien guanyar qualsevol. La llàstima és que no ha començat des d'un principi això. Si Javi Navarrete hagués agafat l'equip a principi de temporada, l'equip s'hagués cregut que es podia guanyar qualsevol equip, perquè de fet pot guanyar qualsevol equip, i ara no estaríem parlant de la situació que estem a baix a la taula, no? Però de totes maneres, jo el que volia, i volia tota la gent de l'hoquei de Sitges, és acabar dignament el campionat.
I s'acabarà dignament.
L'estem acabant dignament, perquè de fet s'ha guanyat a equips històrics. El Voltregà és un històric, i el Sitges pot dir sempre que ha fet història guanyant el Voltregà. Uh-huh. I no tan sols això, que segurament el Voltregà no aixecarà el cap i baixarà la primera nacional, i l'equip que l'ha posat i d'alguna manera l'ha guanyat i l'ha portat a la primera nacional en un partit important pels Sitges, ha estat el Sitges.
Per ser un il·lustre a la grada del pavelló de Pinsvens dissabte passat, Enrico Mariotti.
Sí,
s'havia comentat que Enrico Mariotti havia de venir a reforçar el Voltregà, però bé,
no arriba el transfer.
No arriba el transfer, doncs ni arribarà probablement, i si arriba, doncs de res li servirà al Voltregà comptar amb l'Enrico Mariotti, perquè clar, sí que queden encara dues jornades, però clar, la penúltima juga demà, i l'última aquest cap de setmana, i quins rivals té el Voltregà? Barça
i
Liceo, no?
Sí. Si espera jugar l'últim partit, clar, no? Uh-huh. Perquè de fet demà ja és molt difícil que jugui. De tota manera, això porta a que tot això portin presidents doncs que a vegades tira més de la mà que de la màniga, i que realment se li complica la vida. Fitxar un jugador com aquest no és fàcil, i de fet per això no ha acabat jugant, i a més no s'acaba d'entendre, perquè ell volia seguir jugant realment la seva lliga. El que ha passat ho saben ells, la qüestió és que no ha arribat al transfer, i el més important és que, però és que no tan sol ell, Enrico, és que té un gran equip al Voltregà. Tu mires Roma per Roma i té grans jugadors. En canvi, l'altre dia el Patis Sitges va demostrar que amb actitud es pot guanyar. La primera part doncs va desgastar el Voltregà, i a la segona part, a la contra, li va fer molt de mal al Voltregà. I estem parlant d'un 4-2, però podríem parlar d'un 8-2.
Tres gols de l'Uri, d'Oriol Pena.
Molt bé.
Un jugador que va començar no jugant,
que no jugava,
i que a poc ha anat tenint minuts, sobretot de la mà del Javi, I bé, ara està responent a la pista. Dissabte, que probablement ell, ara ho escoltaran, no li donava importància als gols, sinó al fet de que l'equip doncs, va guanyar el partit, no? Però bé, és un jugador que sempre que ha estat disposat per l'entrenador, ell ha respost.
Sí,
com han respost tots, evidentment. Sí. Vull dir, tindràs sí, dies millors i pitjors, però suposo que la impotència de veure des de la banqueta que no tens minuts i que no pots jugar i que tu creus que pots aportar alguna cosa i que, bé, Paraco per bé no estàs jugant. La situació, almenys amb ell personalment, li ha canviat en quant a minuts de joc i bé, dissabte... Tres golets.
Sí, tres gols. I a més, de fet...
El primer molt important, perquè faltava poquet per acabar la primera part.
Sí,
20 segons.
Sí, 20 segons, sí. I arribava aquell rebat d'ell, una gran jugada, I era una jugada del... Si no recordo malament, del Sotera, d'Albert Soteras, passava amb ell i ell rematava i marcava el gol. Era l'1-0. Bé, i era un gol molt psicològic perquè arribava segons instant d'acabar la primera part. És el que parlàvem. Havíem parlat moltes vegades i, de fet, l'havíem parlat amb l'entrenador que va tenir el Patrick Sitges al principi de temporada, perquè no tenia menys un jugador doncs, que la seva missió era marcar gols. No entrava potser als plans de l'entrenador i sí que ha entrat a los plans del Javi Navarrete, que a poc a poc l'ha donat minuts i el jugador doncs, ha demostrat partit rere partit doncs, que pot marcar gols i que marca gols i que el diumenge passat el dissabte li va fer 3 gols al Voltregà, va marcar 3 gols. Això és molt important per un jugador i és molt important perquè te dona minuts.
No, per la seva moral, per la seva confiança, bàsicament.
Un dels jugadors que jo a vegades m'havia queixat molt a principi de temporada, a part del Marc Soler, era el Sergi Mires. Jo sempre havia dit que esperava una miqueta més del Sergi Mires. Déu-n'hi-do com s'ha adaptat Sergi Mires a l'equip. No ha estat l'equip el que s'ha adaptat al Sergi Mires, sinó Sergi Mires a l'equip, i déu-n'hi-do la recta final de campionat de Sergi Mires, no? Chapó per aquest jugador, un jugador jove, un jugador amb una actitud fenomenal i que està donant el que esperava en tothom ara, no? Ho esperàvem abans, però ha arribat ara. Per què? Perquè Javi Navarrete ha sabut adaptar Sergi Mires a l'equip, no l'equip, al Sergi Mires. I aquí estava la gran errada a principi de temporada. Jo l'he vist així. Jo no sé si estic errat o no estic errat, però jo tan sols sé que amb Javi Navarrete a la banqueta l'equip ha donat un giro impressionant, marca gols i ha estat capaç de guanyar 3 partits ara, i ha estat capaç quan s'han cregut que poden guanyar. Faltava guanyar un partit. Quan s'ha guanyat un partit, ara el jugador està convençut. I tot i això, faltant una peça important com és Seba Moreno.
Sí, senyor. Un dels grans protagonistes, com dèiem, del partit de dissabte, Oriol Pena, 3 gols. Aquestes eren les seves impressions. Com acaba el partit?
Home, content, primer de tot, per la victòria de l'equip davant de l'afició, que aquest any no hem tingut masses victòries i l'afició ens ha recolzat fins a l'últim moment, i el que volíem fer és guanyar tot el possible. I a nivell individual, doncs clar, un davanter, sempre que marca gols, doncs és la seva feina i ha d'estar satisfet.
Home, si creuen en el davanter, doncs pot sortir a fer la seva feina. El Javi ha cregut en tu i tu has demostrat que és un jugador vàlid per jugar a l'Hockey Lliga.
No, això està clar. Al principi de temporada, per la raó que fos, no vaig disposar de minuts. I mira, mica en mica he anat demostrant que podia jugar des del primer dia. Però bueno, ha sigut una llàstima que hagués entrat en competició tan tard, però bueno, sí, és el món de l'esport i s'ha d'acceptar.
Avui heu marcat 4 gols, però escolta, ha estat un festival la segona part,
Sí, ha sigut un partit que la veritat més còmode del que ens esperàvem, perquè aquesta gent s'estan jugant la categoria i ens esperàvem que vindrien molt més agressius, molt més a sobre, pressionant, i en canvi, no sé si per la mateixa pressió que tenien ells, doncs ha sigut un partit relativament fàcil.
Ara no es queden 2, Sant Massanet, Mataró, i s'acaba l'Hockey Lliga,
Sí, una llàstima que ja s'acabi tan aviat, però sí, són dos partits que, igual que aquest i tots els altres, sortirem a guanyar. A Massanet serà molt més difícil, perquè aquesta gent ja de per si són agressius i allà a la seva pista, doncs, si estan jugant la vídeo, o sigui que serà molt complicat, però següent aquí a Mataró tornarem a donar-ho tot i intentar guanyar.
S'acaba això, i a partir d'un cop s'acabi, què? Han parlat amb tu, com estan les opcions, què vols fer?
Doncs no sabem el que passarà, no ho sabem. Encara no, no hem començat a parlar, no hi ha res en ferm ni cap proposta i no sé, serà qüestió d'esperar aconteixements a veure què passa.
Si l'equip continua a la primera nacional, tu seguiries amb l'equip?
És una qüestió que haurem de parlar-ho, no puc dir res perquè tothom sap que la situació aquí està bastant complicada i no podem avançar res, o sigui, no ho sabem.
Ha estat una llàstima, no, Oriol?
Ah, ha estat una llàstima que el pas només a l'Hockey Lliga hagi d'estar d'un any, solament, perquè no sé, tothom diu que ens ha faltat l'experiència, que ens ha faltat en moments decisius, sí. Però bueno, jo això també ho poso bastant a mentredit, perquè hem demostrat que podíem guanyar en qualsevol. Al camp del Barça vam estar fins i tot a punt de guanyar quan només érem 5 jugadors, o sigui que ho hem estat donant tot. I el que ens ha passat molt ha sigut al principi de temporada, al començar guanyant tants pocs punts a casa amb rivals més o menys directes, perquè teníem el Lloret, teníem el Tenerife, teníem equips amb els que hauríem hagut de puntuar, i fins i tot amb el partit de Voltregà allà, que si no ens haguéssim robat el partit amb l'última jugada aquella, segur que la temporada hauria sortit molt diferent.
Les impressions d'Oriol Pena després del partit, la victòria 4-2 del Petit Sitges davant el Voltregà. Hem d'escoltar el que pensava o el que declarava l'entrenador Xavi Navarrete un cop l'equip havia guanyat el seu tercer partit de l'Hockey Lliga.
Sí, la veritat és que hem fet un molt bon partit, hem sortit molt concentrats des del principi del partit i bueno, hem tingut la sort de la primera part. Al final, faltant 30 segons per el primer gol i marxar al vestuari amb un resultat positiu. I bueno, la veritat és que avui tot ha anat de cara, no? Igual que altres dies, doncs, la pilota no entrava i això. Aquesta vegada pues, hem tingut la sort de fer el primer gol i la segona part, com tu dius, hem fet un molt bon hockey i amb el resultat de 3-1 ells... Sí, haguéssim pogut fer més gols, però provocats perquè ells també han arriscat, perquè es jugaven la vida avui, perquè ja tenen peu i mig a la Nacional. I bueno, destacar pues, la labor dels meus jugadors, que han fet un partit increïble i s'han buidat dintre la pista, han jugat en equip i bueno, felicitar-los amb ells, no? I a l'afició que ha vingut avui, hi havia molta gent al pavelló. I bueno, tot el que sigui guanyar partits és bo, no? Després de la temporada que hem fet, no?
Déu-n'hi-do aquesta recta final. Ara, fins i tot, sap greu perdre categoria perquè, escolta, els partits que esteu fent...
Sí, bueno, però ja ho sabíem, això, una mica. Al principi es va començar malament i vam entrar en una dinàmica molt dolenta al principi de temporada i era molt difícil sortir-se, i ara que des que vam guanyar el primer partit la gent pues, ja veu que agafen més confiança que aquella confiança que faltava, i és una pena perquè aquestes victòries arriben tard, però bueno, de tot se n'ha d'aprendre i segur que serà positiu, no?
Maleït diners, eh? Si un club tingués diners, no passaria angoixes, estaríem parlant de poder aguantar categories i tot això, perquè és una llàstima que un equip modest com el Petit Sitges, doncs, d'alguna manera, perdi categoria i tot, perquè ha anat tot com ha anat, no?
Bueno, sí, nosaltres ja sabíem al principi de temporada que no seria fàcil aguantar la categoria, que érem un equip... Bueno, el club va agafar el compromís de mantenir la plantilla de l'any anterior només fent dos reforços i sabíem que costaria, però era una aposta i era un premi per la gent que l'any passat va pujar i bueno, pues no ha sortit bé, però bueno, almenys estem acabant guanyant partits i donant espectacle, jugant bé a hockey i tot i que baixem, estem orgullosos de la feina que hem fet i no sé què dir més. O sigui...
Avui és per estar content, eh?
Sí, la veritat és que s'ha jugat molt bé a hockey, el Voltregà ha jugat la vida avui en aquest partit, nosaltres hem sabut aguantar el partit, portar-lo a les nostres per on ens anava bé. I bueno, al final, aguantant la primera part i 10 minuts de la primera, sabíem que el nerviosisme havia d'arribar per part del Voltregà, i així ha estat, no? Ells s'han posat nerviosos, han tingut errades i nosaltres ho hem aprofitat. Bueno, una victòria merescuda perquè la feina dels jugadors ha sigut impressionant.
Què ha passat a l'últim?
Bueno, pues perquè ben bé no sé el que ha passat, però ha hagut una mica d'espentes. No ho he vist i no puc dir el que ha passat.
Doncs Javi, nos queda ja l'última. Nos queden dos partits. Queden sumes el dimarts i Mataró aquí el dissabte.
Bueno, primer pensem amb el dimarts i després el Mataró, però bueno, pensem primer el dimarts, que anem a jugar a Massanet. Aquí vam empatar el partit amb ells. Ells estan també a la part baixa i podríem baixar. Bueno, nosaltres anirem a disfrutar d'un altre partit més d'Hockey Lliga, que ens queden poquets, i a veure si podem guanyar, no?
Gairebé un quart i mig de nou del vespre en directe a la sintonia de Ràdio Maricel. Aquesta nova edició del Temps de Descompte, el que li queden encara 40 minuts mal comptats. Atenció a classificació. Els Sitges, ja sabem que és matemàticament equip de la Primera Nacional. Cué, 14 punts. Mataró, penúltim, 23 punts. Voltregà, tercer per la cua, o avant penúltim, 24 punts. I el Xum, que marca una miqueta, el tema de la salvació, té 28 punts. Penúltima jornada, demà, la 29, Xum, Sitges, Mataró, Lleida i Voltregà, Barça. I la última, la de dissabte, la trentena, la que clou aquesta fase en regular abans d'entrar als play-offs, Sitges, Mataró, Barça, Xum i Liceo, Voltregà. Facin apostes.
Uf.
La teva quina és?
La meva? Doncs mira, demà jo vull que guanyi el Sitges, però és molt difícil. Jo sé que el Mataró guanyarà el Lleida, això ho sé, perquè el Lleida, a més, després del partit que va fer a la seva pista, 4-7 amb el Xum Massanet, ja ho diu tot. El Lleida ja té tot el peix pescat, i aquí n'hi ha maletins. I el Mataró...
També hi ha maletins a l'hoquei?
Sí, home, sí. Home, clar, sí. I l'última jornada...
Doncs mira que calés no n'hi ha masses, eh?
No, sí, però sempre n'hi queda uns quants.
Sí.
I l'última jornada, doncs, jo estic convençut que el Sitges guanyarà el Mataró.
El Voltregà, per ser molts, recordaran que la temporada passada es va salvar a l'última jornada, una situació dramàtica que es va viure en una última jornada en què també estava implicat el Vilanova, perquè el Vilanova va ser qui, al cap i a la fi, va salvar el Voltregà de baixar.
Faltant un minut.
I va condemnar el Cerdanyola.
Faltant un minut.
És a dir, es van viure unes situacions dramàtiques a una pista, a l'altra.
Va marcar el Vilanova, va empatar,
sí.
I doncs va fer que el Cerdanyola baixés quan tenia tots els números al Voltregà.
Sí. Doncs...
va salvar Voltregà. I això que som molt amics,
sí, també.
Perquè la gent de Voltregà sempre fa amics.
Doncs escolta'm, ja
jo, no dic els directius, la gent podrà ser...
Sí, sí, no, escolta'm, perquè a mi em va semblar un equip molt correcte. Vull dir,
sí, sí,
no,
els jugadors, sí.
Escolta'm,
sí.
No.
A mi m'agrada molt el Francesc Bargalló, el que passa que ja és un home molt veterà.
Veterà.
Molt veterà.
No, però té un saber estar a la pista.
Però sí, va saber estar, sí. En tot moment va ser molt esportiu. A mi, com els jugadors, me van agradar.
Sí, sí, no vull dir, tampoc, no va ser un partit d'allò...
No.
Més dur del que acostumen a ser els de l'Hockey Lliga. En qualsevol cas, ja l'ambient ja venia una miqueta enrarit per tot el que va passar, repeteix una vegada més el partit de la primera volta. En fi, ho deixem aquí, 8:22, anem a abordar ja ràpidament la jornada del bàsquet. Doncs, malauradament, no tenim bones notícies, almenys pel que fa a l'equip sènior A del Club Bàsquet de Sitges, que, com dèiem, han començat el programa per dia dissabte a la pista del Safa Claró. I jo, que estava pràcticament convençut que guanyaria, Fermí, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si amb la derrota de dissabte es dilapiden ja les opcions de... Matemàticament encara no, però certament el panorama ara està complicat, perquè clar, En primer lloc ja no parlo, evidentment ja aquest ja va quedar pràcticament liquidat la setmana passada, però la segona plaça, que encara ostenta el Vilaseca amb 19 victòries, 5 derrotes,
és a 4 de diferència, 4, més el partit,
que podrien ser 5 en el pitjor dels casos,
que és el que està a Martorell,
i falta 5 jornades i sí, el Vilaseca no perdrà
de tot,
sí, sí. Jo penso que ja
el primer pas ja es va donar l'altre dia contra Martorell és superior i per tant doncs res a dir-hi, però s'havia de guanyar aquest partit s'havia de guanyar, i això passava, doncs les possibilitats passaven per això.
Sí, 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 sens dubte. No... L'Edu va dir, ara hem de pensar en com en guanyar dissabte a la pista del Safa, no es va poder guanyar, i la situació, repeteixo, és la que és. Bé, tampoc la pintem dramàtica, no? Perquè, bé, malgrat tot, pensem que el Sitges està fent una notable temporada, però és allò de que quan estàs a tocar...
Sí, sap greu.
Veus que les opcions doncs, les tens i desapareixen en un parell de partits. Que...
Ara depèn dels altres dos.
Sí, sí. I jo crec, opinió personal, que el Vilaseca no fallarà.
Bueno, pot fallar algun.
Pot fallar un, com a molt, si m'apures dos, però, clar, això de perdre 5 partits i que el Sitges es guanya 5, no. Vaja.
Sense ficció existeix, però
sí, 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 sí,
hem de
sí.
tocar la cosa a terra.
Entre la realitat i la ficció, a vegades el camí és molt curt, no? Però, sí. però aquest cop em sembla que és més, té més quilometratge.
Sí, bastant més.
Comentem una miqueta com ha anat aquesta jornada, número 25 al grup segon de Copa, Fermí?
Sí, senyor. Blue RCC 85, Ramon Llull 81. Aquest comentat, Safa Claro 84, Sitges 76, Martorell 91, Gavà 75... Centre Catòlic Hospitalet 63, Reus Plom 66, Grup Barna 66, Vilaseca 73, Sant Boi 75, l'Hospitalet 78, Cornellà 47, Albert Disseny de Manresa 90 i SIC 77, Artés 91.
Això vol dir doncs, que a nivell de classificació el Martorell continua intractable, 21 victòries, 4 derrotes, el Vilaseca segon amb 19 i 5 i amb 16 i 9 hi ha dos equips.
El Sitges i el Ramon Llull, que precisament aquesta setmana va perdre, o sigui que els va fer un petit favor al Sitges per estar encara en tercera posició.
I proper rival, precisament, aquest proper dissabte?
No, res, no.
Aquí al pavelló de Pitsbens.
Això és emoció.
Emoció, sí, però poca,
la tercera plaça.
Poca a poca, perquè sí. ja et dic, el Vilaseca no crec que deixi perdre la gran ocasió de cada segon.
I jugar les promocions.
I jugar les promocions. Tot i que no sabem si està en condicions, que encara hi són, de lluitar per la primera plaça, a Vilaseca. Total, està a dos partits del Martorell, que podrien ser un.
No, podria estar empatat, perquè havent de perdut 5, i si guanya un altre, doncs el Martorell ha perdut un, ja n'ha perdut 5.
Sí, sí, sí,
ja
està... és evident.
Ja és aquí, és aquí.
A la part baixa, doncs, continua més o menys igual, el Cornellà... una sola victòria, el SIC amb 4, el Centre Catòlic amb 8, el Sant Boi amb 10...
I llavors ja venen les bufetades.
Sí, sí, ja venen les bufetades. Amb
entre les quals hi havia precisament aquest Safa Claró, i que va posar-hi molt més empenta, segons comentaven en la crònica, per això, perquè jugava encara, doncs, allunyar-se d'una vegada del possible fantasma del descens.
Del descens. I això que el partit va començar molt bé, almenys el primer, sí, el primer sí, quart, sí. amb un 17-24...
Fins al tercer quart la cosa va estar controlada. L'últim sí, sí. quart va ser on van desviar-se les qüestions i amb 17 punt, 15 de 17 amb els 3 lliures l'últim quart els locals del Safa Claró
van acabar decidint.
Sí, uh-huh. 21 faltes en contra i 11 a favor als Sitges amb aquest últim quart.
Déu-n'hi-do.
Segurament les faltes hi van ser, però uh-huh. allò que dius, molta diferència, no?
Sí, sí, la balança està desequilibrada en aquest sentit. 17-24 al primer període, 27 al segon, 24-20 al tercer i, al definitiu, el 23-15 és el que marca ja aquesta derrota de 8 a la pista del Safa. Els anotadors.
Carles García, 4, Jordi Escuder, 17, David Rodríguez, 16, Gerard González, 4, Edu Piñero, 14, Sergi Ruiz, 15 i Isaac Fícols, 6.
Aquests són els anotadors dels Sitges, d'un Sitges que una vegada més, repetim, es va deixar doncs, gairebé totes les opcions a la pista del Safa després de la derrota del passat dissabte a la tarda. Ara, doncs, esperar el Ramon Llull, que és el rival de dissabte, després descans de Setmana Santa, vindran dues jornades consecutives fora de casa, em sembla que són Gavà i... tenia calendari, però ara no el tinc aquí, Gavà i no sé qui més, i bueno, s'acabarà la temporada...
es va al CC de Barcelona.
Ah, això mateix.
I després el següent es va a Gavà. Uh-huh. Amb l'ordre era invers, però bé.
Val.
I llavors doncs queda a aquí els Reus Ploms i s'acaba a Vilaseca.
I s'acaba a Vilaseca. Aquest és el camí que li queda al Sitges abans no arribi al final de temporada. Hi ha hagut, però, altres marcadors, que són els
més,
de,
positius.
Més positius, els de la resta d'equips de la, del Club Bàsquet Sitges. Fermí.
El Sènior B va jugar a Igualada i va guanyar 49-73. El Júnior va descansar perquè es va ajornar el partit per un altre diumenge. El Sots 21 va perdre 89-41 a Sant Andreu de la Barca. El cadet A, amb la seva línia, 66-43 contra el Prat. El cadet B, 60-63 contra el Corazonistes, aquí Sitges, també. Tota la base del Sitges jugava a casa.
Uh-huh.
El cadet C, 48-75 contra el Joventut Sant Vicenç dels Horts. L'infantil A, 56-59 contra l'Escola Pia de Sabadell. L'infantil B, 67-84 contra el Torelló. El preinfantil, 74-32 contra el Club Bàsquet La Palma de Cervelló. El mini A, 66-70 contra el Sant Feliuenc. El mini B, 47-58 contra el Nou Esplugues. I en quant als de bàsquet comarcal, el Sitges 25, Cubelles 36 amb el Sitges A, i el Sitges B 34-32 a favor contra el Divina Providència de Vilanova.
Uh-huh.
En quant als femenins, el cadet va perdre 48-33 amb el seu desplaçament a Vic. L'infantil A es va suspendre, jugava en el camp del Tecla Sala, segurament perquè la pista és de les descobertes encara. L'infantil B va guanyar 36-40 al camp de la Unió Esportiva de Barberà del Vallès. El cadet esportiu Sitgetà de moment encara no ha aparegut a la federació el resultat. I el mini B va guanyar a Llinars del Vallès 49-51. I el premini en aquest cas no és que no tinguem el resultat, és que no van jugar.
És que no van jugar. Molt bé, doncs gairebé 8:45, en aquests moments 8:45 del vespre, anem però fatal de temps, fatal, fatal. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Temps per parlar de futbol base i per repassar ja amb els marcadors que ens deixa la jornada. Aquesta del passat cap de setmana tenim ja en línia l'Albert Lluís, que ens ha d'explicar com li han anat les coses als equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Per on comencem?
Bueno, doncs pot juvenil A.
Uh-huh.
Castelldefels 2, Blanca Subur 3. Una primera part en què la Blanca no va existir, perdent 2-0. A la segona va sortir el geni i el joc i van saber donar la volta a la truita. Avui han posat el que tindrien que posar a tots els partits. Ganes. Juvenil B es va aplaçar el partit perquè ells ho van demanar i jugarà dimecres 22 d'abril a les 8:30 de la tarda al Nou Pinsbens. El cadet A, Sant Boià 0, Blanca Subur 1. Una victòria curta però molt eficaç, ja que ens permet mantenir la distància de 8 punts sobre el segon classificat. El títol està bastant a l'abast. El cadet B, Blanca Subur 2, Llàbec de Terrassa 0. Bona victòria sobre un equip punter. La Blanca va jugar un esplèndid partit. Infantil A, Aleti Vilafranca 2, Blanca Subur 1. Es va fallar massa davant de porta i això ho va pagar amb la derrota. Infantil B, Blanca Subur 1, Unió Esportiva Sitges 1. Empat entre amics, la Blanca ha posat el joc i el Sitges la força d'un equip A. Alevin A, Blanca Subur 0, Cornellà 1. Mal partit, molt trabat. La Blanca no ha trobat la porteria visitant, ja que han muntat una barrera a darrere. Alevin B, Blanca Subur 4, Poble de Claramunt 1. Contundent victòria d'un equip que segueix sumant punts. Alevin C, Sant Sadurní 5, Blanca Subur 1. La força local ha mermat les possibilitats de la Blanca. El Benjamín A, Blanca Subur 1, Escola de Futbol Prat Blaugrana 4. Un mal partit de la Blanca, que no ha de fer molt bé la bona temporada que estan fent. El Benjamín B, Blanca Subur 6, Bàsquet Arbós 2. golejada del B, que segueix jugant bé i marcant molts gols. Benjamín C, Cubelles 8, Blancasur 1. Els més petits han sigut col·legiats per un equip gran i bo. Per últim, del campionat local del Nou Pinsbens, dic que es va jugar només els partits de promeses, Interarmari 0, Galeria d'Artefot 2, Remax 3, Òptica Holandesa 1 i Sixa 11, Mi Pintor 2. En Pitufos el temps ha marmat l'assistència dels nanets i només s'ha pogut jugar un partit de seleccions.
Va fer un mal dissabte al matí, sí. I aquesta pluja doncs, va fer malbé doncs, algunes de les...
Sobretot els petits.
Els petitons. Doncs fins aquí el nostre repàs habitual als partits de la Blanca Subur. Ens n'ha informat, com sempre, l'Albert Lluís. Albert, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Vinga, seguim amb més resultats de futbol base, en aquest cas dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil que va perdre per 6 gols a 1 al camp del base Calafell i el cadet que va obtenir una victòria contundent, mai millor dit, va superar el Segur de Calafell per 10 gols a 0. L'infantil, com ens comentava fa uns moments, va haver derbi al Nou Pinsbens, Blanca Subur 1, Unió Esportiva Sitges 1, l'Alevi A, que també disputava derbi amb el Ribes aquí a Aiguadols, el perdia per 1 a 4, mentre que l'Alevi B s'enfrontava a la Torre de Claramunt, aquí a Aiguadols. El resultat va ser de victòria dels Sitges per 5 a 3. I l'Alevi Comarcal, que també guanyava el Municipal d'Aiguadols per 9 a 4 davant el Canyelles. El Benjamí B perdia a Aiguadols 3 a 5 davant el Club de Futbol Vendrell, mentre que el Comarcal A, el Benjamí Comarcal A, disputava el seu partit al camp de la Fundació Vilanova 3 i el guanyava per 2 gols a 5. I encara un últim resultat, corresponent en aquest cas al pre-Benjamí, que es van dur la victòria al camp del Cadafa per 1 a 5. En el cas del torneig social, doncs es van suspendre els partits també per la pluja. Dos quarts i cinc minuts de nou de la vespre, resultats de futbol femení. El sènior del Sobrense, que es troba cada cop més a prop del títol i de l'ascens. Ahir diumenge va golejar per ni més ni menys 11 gols a 0 al Racing de Cunit. Es van repartir els gols Eli, que en va fer 2, la Nati 3, la Botí 2, Clara, Belén, Vane i Sònia. Aquestes van ser les golejadores per aquest 11 a 0 final del Sobrense al Racing de Cunit, que, diem una vegada més, les apropa, perquè al cap i a la fi només estan a 3 punts de proclamar-se campiones i d'aconseguir l'ascens de categoria. El cadet juvenil, que va rebre una considerable pallissa, s'enfrontava al Barça, Sobrense 0, Barça 19. El líder doncs, va deixar petjada el Municipal d'Aiguadols i en categoria Alevi infantil, el Cerdanyola es va imposar amb el Sobrense per 3 gols a 0. Dos quarts i sis minuts de nou del vespre. Ens queden encara força minuts per parlar de futbol, de la preferent i de la segona territorial. Dos i sis de nou. Doncs, com dèiem, tot just en començar, ha estat aquesta una bona jornada futbolística, la número 26 al grup segon de la preferent i també, atenció, a com es posa amb el grup 12 de la segona territorial. Anirem allò enllestint, perquè si comencem ja a dir resultats i la classificació, doncs ens faltarà temps i bàsicament el que han d'escoltar vostès és doncs, els protagonistes dels partits, bàsicament les veus dels entrenadors, tant del Sitges com del Sobrense, que van guanyar els seus respectius partits. Toni, victòria 1-2 del Sitges davant l'Horta, ho hem comentat així una miqueta fent la prèvia, en una jornada en què cal destacar que el partit Sant Joan d'Espí es va haver d'ajornar per la pluja, cada cop que plou i el Sants juga a casa és sinònim de partit suspès, ja en porta amb el d'ahir 3 aquesta temporada. Més enllà d'això, doncs, en resultats certament doncs, no s'ha produït cap sorpresa destacable més enllà de l'1-2 de la victòria del Viladecans al camp del Sant Feliuenc. La Iberiana continua liderant la classificació amb 55 punts, el Torreforta, tot i empatar 1-1 a Roquetes, segueix segon, 52, el Sants, tot i no jugar amb aquest partit pendent que té amb el Sant Joan d'Espí, tercer amb 49, i el Sitges que, bé, no es mou d'aquesta zona mitja, més aviat zona mitja tranquil·la, diguem-ho així, amb aquests 33 punts gràcies a la victòria d'ahir davant l'Horta. Un Sitges que ens va agradar.
Sí.
Va debutar amb Alberto, el central que vindrà a reforçar l'equip fins a final de temporada, almenys aquest és el contracte que ha signat el jugador que ve del Poble Sec, i bé, certament l'equip tampoc va patir massa angoixes per part d'un Horta que vam veure bastant neguitós, estan també en una situació doncs, delicada a la classificació, 29 punts, flirtejant amb el descens, el públic també el vam veure bastant neguitós, ficant-se fins i tot amb l'entrenador, amb els jugadors, en fi,
sí,
i el Sitges en va treure profit.
Sí, jo penso que va fer un partit molt seriós, no? El Sitges sabia el que volia i va llegir molt bé el partit, no? L'Horta, a veure, l'Horta, la gent estava molt empipada perquè de fet quan millor va funcionar l'Horta va ser quan va fer tots els canvis i de fet els suplents van donar més rendiment que no els titulars, no?
Sí, sí.
De fet, perdó, un suplent va ser el que va marcar el gol, uh-huh. I per això jo penso que la parròquia d'Horta estava molt empipada amb l'entrenador sobretot, perquè de fet n'hi havia paraules fortes, sí, sí, per l'entrenador, i a més perquè és un històric, no? I està passant el pitjor moment de la seva història l'Horta, i per això realment...
Sí, sí, la gent es veu una miqueta amb l'aigua al coll
s'escrepava amb l'equip, no? En lo de més, el Sitges jo penso que va fer un partit molt seriós, la llàstima que al final fins i tot va patir quan el Sitges va tenir opcions de guanyar i holgadament.
El Sitges va començar a sembrar amb aquesta victòria al minut 28, una gran jugada per la banda esquerra, centrada de Nacho, i tal com bé Àlex Gaitán rematava el segon pal, era el 0-1. El 0-2 arribava en una falta comesa sobre Medina al frontal de l'àrea, s'havien jugat només 3 minuts de la represa i Motoso la va enviar allà on els porters no arriben, com diuen en castellà, a la cruceta.
A la creueta,
A la creueta. I bé, era un 0-2 que ja deixava molt, molt planer el camí per a un Sitges que va patir els últims finals, bàsicament per al 1-2 que arribava en jugada de córner al minut 85. El Horta ja jugava amb un home menys, al final es va quedar amb 9 jugadors. En fi, una situació complicada la que estava visquent l'Horta, però al cap i la fi el Sitges va saber sumar 3 punts molt importants, i una miqueta la sensació que tenia el Manel com acaba el partit és que s'havia patit en excés quan l'equip havia tingut ocasions de sobres per matar el partit.
Sí, jo em queixo més de les oportunitats que he tingut per matar el partit. Després, futbol ja saps com va. Qualsevol pilota penjada, ells sí que era veritat que jugaven amb un home o dos menys, però com no tenen res a perdre, acumulen 6 tios a dalt. I llavors, l'última jugada, la pilota està al porter. Mm-hmm. És clar, vulguis que no, això et complica la vida perquè qualsevol rebot et poden fer un gol. I aquests partits sol passar que l'equip que va guanyant pues, es tira una mica enrere, l'equip que no té res a perdre pues, es tira tot endavant. Però bueno, tot el perill que ens han creat ha sigut de pilota penjada i pilotes a la olla que tampoc ens han creat gaire perill, perquè el gol jo penso que ha sigut una jugada molt aïllada.
En línies generals, però Manel, avui suposo que estàs satisfet, no?, amb l'actuació de l'equip.
Sí, jo penso que no solament hem guanyat, sinó que nosaltres hem fet un futbol de toc, sortint sempre darrere la pilota controlada, arribant, anant d'un cantó a l'altre. Els gols han sigut molt macos, els dos. Penso que hem fet un partit fora de casa molt complet.
I l'equip avui ha utilitzat molt bé les bandes, tant la dreta com l'esquerra. L'Àlex, bé, ja més o menys el coneixem, però el Nacho, que és un jugador que potser no ha vingut jugant massa, doncs els minuts que ha tingut avui doncs els ha aprofitat molt bé, no?
Sí, el Nacho té això, que a vegades no saps com et sortirà, és com un meló.
Imprevisible.
Però avui està molt bé, ha estat molt motivat, tota la setmana ja se li veia. Entrenant, jugador, el veus entrenar i ja saps quin rendiment pot donar-te. Jo patia una mica, dic, si li surt la primera jugada farà un bon partit, i així ha sigut. Ha fet la primera jugada que ha participat clarament, hem fet un gol, he posat ella la jugada del gol, i aquí s'ha animat molt i ha treballat moltíssim, i jo penso que ha fet un partit molt complet.
I el Sitges avui també ha sabut jugar una miqueta amb els nervis de l'Horta, no? Hem vist un equip excessivament pressionat, agobiat per com estan a la classificació, la gent també apreta molt.
Bueno, és el que passa, quan estàs en aquesta situació a baix, un equip històric com a l'Horta, m'imagino que amb un pressupost important, en jugadors, tenen jugadors de molta qualitat, el Mario davant, el nou és molt bo, després a la banqueta ha sortit la segona part l'Ismael, que és un jugador que a mi m'agrada molt, el Sergio, el lateral dret, que ha sortit la segona part, boníssim, tenen jugadors de molta qualitat, llavors, bueno, quan et trobes en una situació difícil, jugant a casa i això, pues, suposo que això fa que estiguin més nerviosos de lo normal, però bueno, això és extrapolable a qualsevol equip dels que estan a baix, no? Vull dir, tots volen guanyar per sortir d'on estan, i bé, nosaltres sabíem que estaven nerviosos i no és que hem jugat amb això, nosaltres hem fet un partit com a qualsevol altre puesto, el que passa que avui pues hem estat bé. Vull dir, jo penso que sobretot les parts importants del partit, de la primera part, el començament de la segona, hem sortit molt enxufat, hem fet el segon i després hem jugat en tranquil·litat, potser ens ha sobrat alguna tonteria, però bueno, sempre passa que en un partit al 100% no surt tot bé.
I els dos gols, com dèiem, dos autèntics gols, el primer una centrada a l'esquerra i el Gaitán rematat al convei, i el segon doncs una falta magistral del Moto.
Sí, els gols han sigut, el primer estic molt content perquè és una jugada que treballem molt als entrenaments i ha sortit clavada, no? En canvi d'orientació, d'un cantó a l'altre, ha centrat un extrem i ha rematat a l'altre, no? I això és un futbol que costa de fer bé, i bueno, avui a ratos el que deies tu, ho hem fet, no? Hem aprofitat molt a l'Àlex, hem aprofitat molt al Nacho i això s'ha notat, no? I això és una de les coses que si... És el que passa, no? Quan un equip té continuïtat i no tens tantes baixes i pots repetir alineació algun dia i pot... Home, les coses aquestes es van automatitzant, però clar, quan cada setmana és que està fent canvis és complicat.
Uh-huh. Heu fitxat Alberto, un jugador que us ajudarà en aquest tram final de temporada. Avui ha debutat. Què t'ha semblat?
Bueno, digue-m'ho tu, a mi m'ha semblat molt bé. Jo penso que ha sigut un fitxatge molt encertat perquè ens feia falta un central. Com l'aigua que menjàvem, perquè la lesió del Sergi, que és un jugador que estava jugant sempre i que no sabem per quan tindrà, doncs, l'Òscar i l'Andreu són dos homes veterans i bueno, avui l'Òscar ha jugat pràcticament coix, no? Però bueno, de lateral dret no pateixes tant, però de central era més complicat.
No, és un jugador amb experiència, ve de primera catalana.
Sí, ja l'has vist, és un jugador que sap estar, que sap tallar, sap posar el peu, té sortida de pilota, vull dir, és un home que va bé de cap, és fort, és contundent. Un bon jugador, si fa falta.
Bueno, Manel, diumenge ve la Iberiana, amb tot el que això suposa.
Bueno, nosaltres guanyant avui aquí, jo els hi vaig dir dimarts que volíem 6 punts, aquests 6 punts eren vitals per nosaltres, i diumenge ve la Iberiana, però ens és igual, vull dir, no sé...
Si és un equip temible, amb la situació en la que estan, encara ho seran més, no?
Bueno, tot és molt relatiu, sí. Perquè igual perquè van a dalt, pues, l'actitud és una altra en alguns aspectes, vull dir, no ho sé, nosaltres hem de fer el nostre partit i ser intel·ligents, saber com juguen i com es desenvolupen els partits, i nosaltres hem de ser molt llestos, no hem d'entrar amb segons quines batalletes. I tot i que crec que aquest any, bueno, jo no sé, jo no he vist mai l'Iberiana fer res raro, el que passa que, bueno, sí que és veritat que el públic que té apreta molt i això, però jo penso que dintre del camp és un partit normal i tenim que sortir a guanyar-lo.
El que passa que hi ha una cosa que, almenys és la sensació, que els equips quan juguen a l'Iberiana surten més cohibits.
Sí, és possible, és aquesta tonteria que hem de treure del cap, i hem de sortir a guanyar-los i fer un partit serio i fer les coses bé. Doncs hem de preocupar de res més que de jugar, i escolta, jo no he vist a ningú en camp, a ningú jugador que se l'hagi menjat, vull dir, serà un partit que hi haurà moments de tensió, potser, no ho sé, però hem de sortir a jugar-lo, i l'Iberiana és un equip que se'l pot guanyar perquè va primer, em sembla, però no és imbatible, l'han guanyat equips, vull dir que no hem d'estar tranquils, i a part que no sé per què hem de parlar més de l'Iberiana que dels altres equips, vull dir, per mi és...
T'ho preguntava...
Ja, però vull dir que... No t'ho dic amb tu, ho dic amb tu, el que tu vulguis, però ho dic en general, no? És un equip més, jo no penso fer cap valoració més de les que faig dels equips contraris durant la setmana, perquè per mi és un partit més. Que després es compliqui o no, això ja es veurà. Però ara, de moment, el que hem de pensar és en guanyar-los.
Doncs això, ja arribarem a diumenge i ja veurem doncs, aquest enfrontament entre els Sitges i la Iberiana a partir d'un quart de sis de la tarda. Els minuts que ens queden els hem d'explicar com està el panorama al grup 12 de la segona territorial, Toni, que està... Por les nubes, Suburense, 53 punts. La Múnia 53, Cubella 53, Molanta 51. Hagan juego, señores, que es diu.
Està impressionant, eh? Està impressionant. Ara sí que és el moment d'anar agafant calendaris, mirar calendaris i a veure qui li toca
sí,
un i
no,
toca l'altre.
No, 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 res de calendaris.
Sí, no,
no,
partit a partit.
No, perquè clar...
Partit a partit.
Jo... Vaja, l'Oden a la Múnia era un 2.
Sí.
I resulta que va ser un 1.
Sí, però clar... És...
El Moja Cubelles...
Per mi era un X.
Potser era X2 sí. I va acabar sent un 2.
Un 2.
El Sobrens C Capellades era el del pronòstic més clar i va acabar sent un 1, sortosament. I el Vilanova del Camí Molanta, el Vilanova del Camí, des que va guanyar el Sobrens C ja no ha fet res més de bo. Ja m'explicaràs.
Sí, per això... Per això, per a veure...
Tenen la seva importància els calendaris, eh? I estan perquè estan i s'han de jugar els partits. Però ara, en la situació en què està el Sobrense...
És molt important, perquè saps quin rep a la Múnia aquesta setmana?
El Moja.
Ah.
Se va morir tot, ja, eh?
El Moja és un derbi comarcal. D'ells és derbi, sí, derbi comarcal.
Sí, sí, sí. Sí.
Són dos equips del Penedès.
Derbi del Penedès, sí, sí.
Del Penedès. Doncs n'hi haurà molt en joc. Ara no passa per un bon moment la Múnia.
La Múnia ha d'anar a Sant Pere Molanta, també.
Sí, al proper.
També hi ha...
Ara té el Moja i té Sant Pere Molanta, eh?
Sí, 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 sí. I d'ahir del Sobrense, què m'has de dir?
Doncs, a veure, que m'ha agradat el Sobrense en els primers 20 minuts. Va estar allà una pilota al pal, dos gols. Alejo va marcar un gol... De crac. Perquè va ser un control, va controlar bé, se va desfer de dos defensa i se
fa del porter i la clava. Sí, 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 sí.
Impressionant, Alejo. Per mi, els primers 20 minuts molt bons. Després, doncs, el Sobrense es va dormir.
Es desendolla del partit,
sí,
no?
Sí,
dona la sensació.
Totalment, sí, perquè
no sé si
lo va,
perquè pensa
lo va veure
que,
fàcil.
Sí, sí, que ho era massa fàcil.
I el que va passar amb la penya madridista, doncs ells empaten, acaben empatant.
Clar, i això de desendollar-te té un perill, que a vegades sí, pots tornar-te a endollar,
sí.
Però a vegades si es fonen els ploms després ràpid avisar l'ampista.
Clar, és el que diu en Jordi, no? Te surts del partit, se'n va la llum, te surts del partit i després la feina que tens per entrar, no? Gràcies a Alejo, no? Que una altra vegada va estar allà després d'una falta llançada magistralment per el Toni Russafa,
sí, sí.
Toca el pal i allà està l'Alejo i remata marcant.
5 gols en 2 partits, Alejo.
Déu-n'hi-do, rentable, eh? Impressionant.
Molt bé, sobretot el primer, va ser un gol d'aquells que feia temps que no es veien, que ens recordava
que va ser impressionant,
aquell Alejo, doncs,
de
antaño, sí, sí, sí.
Control, però el control és super difícil perquè és una pilota panxada, la controla amb la cama, no sé què fa amb el peu, se'n va de dos defenses i
sí, sí.
Surt el porter, li fa un pont, no sé què li fa.
Sí, sí, no, també el sorteja.
Un túnel, li fa un túnel, se'l sorteja i li fa la pilota dintre. Uh-huh. Impressionant.
El Capellades va reaccionar, va empatar 2-2. Uh-huh. I bé, la por al cos perquè hi havia l'experiència de l'últim partit que s'havia jugat a casa amb la penya madridista i bé, no es volia repartir doncs aquell resultat. El Sobrense sabia doncs que guanyant es col·locava líder i no volia deixar desaprofitar l'ocasió. Al final, sortosament, va arribar aquesta jugada que comentaves, Toni, la falta que llença el Toni Ruzafa, i Alejo, que va anar al pal, i l'Alejo, doncs, atent, doncs, va posar el 3-2, que al cap i a la fi li va donar la victòria. Si l'equip acaba enduent-se el títol i acaba pujant, probablement no recordarem massa aquest partit, però en qualsevol cas, doncs això, el Sobrense ja tenia el que volia, el liderat, i ara es depèn única i exclusivament d'ell.
Ara sí que depèn d'ell mateix. Me recordo dimecres que li deia al Juanjo que no depenia del Sobrense, depenia de los demés. Ara sí.
Ara sí.
Ara sí.
I farem aquella suma tan fàcil, no? Si sumes 24 punts, ets campió.
Sí, el que passa és que això és complicat.
És complicat, sí que és molt complicat.
No és fàcil.
Doncs vinga, anem a escoltar què és el que deia en Jordi Serra en acabar amb el partit d'ahir, aquesta victòria, s'oferta, patida, però 3 punts molt importants.
Sí, bueno, és el que dius, ens hem començat molt bé, ens hem activat, hem pensat molt en el partit de l'ensopegada aquí a casa, hem sortit enxufadíssims, jugant bé a futbol per les bandes, i de repent pues, s'ha apagat la llum, han volgut, no sé, plegar abans d'hora, i aquest equip pues, no es pot plegar, amb el Capellades que està jugant als quartos per allà sota, pues, no es pot plegar abans d'hora, ens han complicat molt la vida, fins i tot pues, quan ens han empatat a 2, no estàvem arribant massa a porta, però bueno, l'opció del Ruzafa substituint l'Andreu crec que ens ha donat molta arribada pels costats, que era el que ens estava faltant en aquell moment.
Capellades, típic equip que sembla que no hi és i al final t'acaba complicant la vida.
Sí, sempre, sempre, bueno, allà a casa seva ja ens va costar molt, vam empatar 0 i històricament també no ha sigut un rival fàcil. Ells és un equip que no han encaixat molt gols, avui els hem marcat 3, però és que darrere avui hem patit molt. A darrere i sobretot al mig del camp no hem treballat, no hem estat tots junts que a mi m'agrada. I bé, sí que hem arribat en ocasions, però molt a contagotes. Jo avui pues, estic content, òbviament estic content a la força perquè som líders, però clar, sempre tens que millorar moltes cosetes que avui he vist que fallaven.
Ara ho has dit fa uns moments, no? Potser avui al mig del camp no ha estat tot lo sòlid que es requeria, no?
Sí, no si sòlid, és que hem arribat tard en moltes accions, estàvem, sobretot volíem anar molt a l'atac i descuidàvem molt la segona jugada, estàvem descol·locats, hi havia molta distància entre línies i en aquell moment pues, ja ha sigut tot arrel del segon gol nostre, vull dir que ens hem perdut quan més tranquils teníem que estar, quan més clau teníem que tenir, perquè cada vegada que entràvem per bandes era perill segur. Hem deixat de fer-ho, hem volgut fer conduccions, hem volgut fer la guerra per la nostra compte i ens hem complicat la vida. Menys mal que després bueno, hem jugat pilota parada, el Ruzafa me l'ha llançat molt bé i l'Alejo ha estat al seu lloc.
Són explicables aquestes baixades? No sé si dir-li de tensió, de mentals o de veure's que se posa partit molt, molt fàcil, ràpidament. Suposo que és difícil trobar una explicació, no?
S'esdevé una miqueta tot el contrari de la setmana aquella de la penya madridista, no? Que encaixes un 0-2 i no saps on estàs. Avui amb un 2-0 jo creia que fins i tot allò que estàs pensant, bueno, avui podré fer proves, algun canvi, alguna coseta, s'han anat en orris per tonteries, no? Vull dir, menys mal que al final hem salvat els punts, perquè si no estaríem aquí lamentant-nos tota la setmana. I bueno, el que té que ser una alegria, que és molt gran perquè per fi som líders, encara que siguin empatats amb un triple empat, però bé, hem de treballar moltíssim perquè si no algun dia tindrem un altre susto.
Com ha canviat això en dues setmanes?
Sí, d'ençà de la derrota contra el Tossa, pues, la Múnia sembla ser que està travessant un sotaboc, no? Un batxe, diguéssim. I no l'havia travessat encara en tota la temporada, li tocava, i bé, ara nosaltres, depenent de nosaltres mateixos, no? hem aconseguit el que volíem, atrapar la Múnia, a part amb el golaveratge a favor nostre, i el Covellas té que venir aquí, no? Perquè el Covellas és un senyor equip, s'ha reforçat molt i és un equip que juga molt semblant a nosaltres, per tant aquí, quan si arribem a aquestes circumstàncies, pot ser un partit molt maco de veure.
Probablement ara s'ha de patir més pel Covellas que no per la Múnia?
No, s'ha de patir una miqueta pel Sobrense. S'ha de patir pel Sobrense perquè si juguem així, a més d'un li tindran que ficar un marcapassos, perquè macho, ens tirem enrere, despejem malament, fem faltes, hem fet 3 o 4 faltes a la frontal de l'àrea perillosíssimes, hem jugat amb foc i el que juga amb foc a vegades sona la música, a vegades, vull dir, a vegades sonava la música de la Festa Major.
No era d'ell.
De qui era aquesta? No. Per allà. Bueno, pues que a vegades, amb això que et deia, que patirem alguna davallada, ens cremarem i no podem fer-ho, això.
I colorín colorado, esta entrevista s'ha acabado, perquè sí, després sí, va ser difícil continuar entre el telèfon del Toni. No. Que aquesta vegada no va sonar.
No, deixa'm acabar,
que no he acabat. Ja. I el telèfon de les gralletes, en fi, que, bueno, són situacions divertides que es viuen.
Sí, sí, però
això, doncs,
molt divertit, per això.
Sí, molt divertit. Tan però divertit que al Jordi li va ser impossible continuar. Uh-huh. Tu vas haver de marxar
encara
pràcticament,
no
vas
sé
haver de desallotjar la sala.
Encara no sé, jo li vaig fer una pregunta.
Sobre l'Alejo. I encara no
la resposta.
Encara estàs esperant la resposta de... En fi,
bon
humor,
bon
que no rotllo, falti, jo sempre soc dels que penso que escolta'm, que és molt bo riure, que ens ho passem molt bé,
i
també, doncs la situació dels Sobrenses és per això, per passar-s'ho bé,
sí,
no?
Sí, és un bon moment.
S'ha de patir, com diu el Jordi, s'ha de patir pel Sobrense, però en la seva justa mesura tampoc, no ens passem.
No,
eh?
No. Bé, però ara cal anar a la Pobla de Claramunt i guanyar.
La Pobla de Claramunt, que ja hem estat.
Sí, sí.
Tant ells com nosaltres.
Sí, nosaltres hem passat ja.
I això ja va ser motiu de risses.
I hem vist fins al terreny de joc.
Sí,
te recorda
sí,
que t'ho
sí,
vaig
sí,
ensenyar?
Sí.
Dic, mira,
aquí de dues setmanes s'ha de venir.
Aquí, sí, aquí sí. Vindrem.
Doncs ells van fer el mateix.
Ah, bueno, era per això, no? Per començar ja a fer boca.
Sí, per fer començar a fer boca del partit de diumenge a la tarda, 4:45. Perdràs la Iberiana, Manso?
Sí, sí, estaré allà.
No t'hagués perdut cap de moment, eh?
No.
Dels enfrontaments.
No, tots, l'he vist tots allà i aquí. Però, clar, si el sobrer ens ajuda a la tarda, a mi em toca anar.
A Pobla Claramunt, que...
Esperem que gaudissi jo d'una bona victòria al Sobrens.
Tant de bo, tant de bo.
Perquè en una jornada que pot passar moltes coses. Torno a repetir, eh?
Per cert, l'Inter va guanyar 2-0 al Carme. L'Inter que suma 38 punts.
Que està a 3 punts de la tranquil·litat, eh?
Sí, està en aquella zona de dir, bueno, estic a punt ja de dir... Quedo tranquil, està a 2-3 punts, 4 si m'apures, com a molt. I ara té el desplaçament de Capellades el dissabte a la tarda. El Sobrens, repetim, que juga diumenge a la tarda al camp de la Pobla de Claramunt, la Pobla Claramunt, que va bé d'empatar 3-3 en el seu partit amb... Perdó, no sé si... Sí, 3-3, que ho tenia aquí al paper. 3-3 amb la Fundació Atlètic Vilafranca. Els ha comentat Odena 1, Lamunia 0, sorpresón, entre la jornada, i el Cubelles, que es van dur una gran victòria 0-1 al camp del Moja. Tant és així que, repeteixo una vegada més, 53 punts, líder Sobrenses, segon Lamunia, Cubelles tercer, i el Molanta, que intentarà colar-se també per aquí amb 51 punts. Ho hem de deixar, tornem dimecres, al temps de la tertúlia Pilotes Fora. Senyor Muñoz, gràcies.
Molt bé.
T'espero dimecres i a vostès també els espero dimecres a partir de les 4 de la tarda aquí a la ràdio. Adéu-siau.